Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut del punt de les 4, sintonia de Ràdio Maricel. Temps d'agenda esportiva hem de fer prèvia del que serà la darrera jornada esportiva d'aquest any 2015. Un 2015 fantàstic per als sogorenses, sens dubte, que tancarà aquest any jugant a Vilaseca, després de la magnífica victòria de diumenge passat aquí amb el Castelldefels per 1-0. Els de Josu Julián acomiadaran i tancaran aquest 2015, per recordar, sens dubte, jugant a Vilaseca, com dèiem, a partir de 2:15 del migdia, mentre que la Unió Esportiva Sitges s'enfrontarà demà a l'Olivella, un Olivella de moment amb trajectòria força irregular i un Sitges que ve de guanyar, com saben, 0-1. Victòria treballadíssima al camp de la Múnia, partit que jugarà demà, com dèiem, a Aiguadolça a partir d'un 5:45 de la tarda. Farem prèvia, per tant, d'aquesta 15a jornada, tant a primera com a tercera catalana, tot el gruix dels partits del futbol base. Avui no tindrem l'Isidre Gómez, però recordarem bàsicament que, pel que fa als equips de la Blanca, el juvenil A, el juvenil de preferent, rep aquest diumenge el Nou Pinsbens a l'escola futbol Sant Pedro i Sant Pablo. És el penúltim classificat, un equip, així ho dicta la classificació i sobre el paper, assequible, perquè només està capaç de guanyar un partit. A veure si el conjunt de David Porras és capaç de tancar també el 2015 amb una victòria. De futbol en parlarem d'aquí una estona, però també hem de fer prèvia de la Copa Catalunya de bàsquet, el bàsquet de Sitges, que tractarà de reaccionar a la derrota contundent que va patir a la pista del grup Barna. Rep demà el Roser, un Roser que precisament, tot i anar dels primers classificats, ve de perdre a la seva pista, a partir que jugarà demà dissabte a partir de les 6 de la tarda. En parlarem com cada setmana en companyia d'en Mauro Pérez. I en hoquei patins, partits de la segona catalana, el Club Patí Sitges que tanca aquest 2015 jugant a l'Espluga de Francolí, concretament a la pista del Casal l'Espluga, que és el rival que té immediatament després a la classificació, a partir que jugarà a partir de les 7 de la tarda. I d'aquests moments també li farem una trucada a Francesc González. Ell és el president, com saben, de la penya d'escacs del Casino Prado. Li hem de preguntar bàsicament, o li demanarem bàsicament, que ens faci una petita valoració, un petit balanç de com s'està desenvolupant aquesta segona edició del Festival Internacional d'Escacs, que fins diumenge es disputa a l'Hotel Sunway. Comencem.
CatSalut respon.
No saps si has d'anar a urgències?
Et mareges?
Tens dubtes sobre medicaments?
Quines vacunes necessites?
061 CatSalut respon. En què el puc ajudar?
El 061 és un telèfon atès per metges, infermeres i tècnics que funciona les 24 hores, 365 dies l'any. Resolen de manera immediata qualsevol dubte o consulta sobre la teva salut i la dels teus. Per la teva tranquil·litat, si tens un dubte de salut, truca-hi. 061, CatSalut respon, el telèfon de salut de Catalunya. 061, la Generalitat al teu costat.
Vostès no poden veure l'Oriol Martí, el tema a la ràdio, però per això estic jo aquí. L'Oriol és de Sabadell i té una facultat molt especial. Diu que és capaç de fer emprenyar dictadors i presidents que infringeixen les lleis. I encara millor, ho fa assegut al sofà de casa seva. Oriol, com t'ho fas?
Entra al poder de la teva veu.org i descobreix-ho. Amnistia Internacional.
Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
4 i 6 minuts de la tarda, com els dèiem ara fa uns momentets, l'hotel Sunway acull fins aquest proper cap de setmana la segona edició del Festival Internacional d'Escacs Sunway Sitges. En volem fer una petita valoració i és per això que hem decidit trucar al president de la penya d'escacs del Casino Prado, en Francesc González. Francesc, molt bona tarda.
Bona tarda, Pitu.
Bé, a punt d'arribar al final d'aquesta segona edició del festival, de moment suposo...
Sí, bé, estem al recte final.
Recte finalíssima.
Ara, a finalíssima, ja quasi avui fem la setena ronda, i avui és quan s'acaba de vendre tot el peix.
De moment, quina valoració en feu des de l'organització?
Bé, estem molt contents, com ja vam comentar en l'altra entrevista, la entrevista precedent, de la participació. Estem molt contents de la lluita que estan... que estan tenint els grans mestres, estan demostrant el seu caché, que Julio Granda, que és el número 1 del rànquing, quasi 2.700, és un jugador fortíssim, està fent bon pronòstic, va encapçar la classificació, però això sí, compartida amb un turc molt bo, que es diu Kamenre, que també és un GM de mucho cuidado, amb Marc Narciso, que és un català també molt bo GM, i amb un rus, que és un mestre internacional, que bueno, ja va guanyar el torneig de ràpides del dimarts, i és un jugador que, bueno, que és, realment ha demostrat que s'ha de comptar amb ell, no? O sigui, tenim 4 jugadors amb 5 punts, és a dir, s'han deixat pel camí un punt i en dues taules, i tenim a 3 francesos i un argentí i un altre català a mig punt a darrere.
Per tant, Francesc,
el maig està interessantíssim.
Podem dir que fins l'últim moment no es decidirà el campió.
Pues quasi. Saps què passa? Que quan hi ha tanta qualitat és difícil que algú es destaqui, m'entens? Vull dir, hi ha molts jugadors que tenen molt a dir i serà apretat. Jo crec que tindrem que arribar a l'última jornada per poder decidir el campió.
Això pel que fa al grup A, el grup B...
En el grup B tenim també un galès que es diu Graham Taylor, que la comanda en 5 punts i mig, però aquí també es marca una mica la pauta del grup A, és a dir, aquí tenim un angoleny que es diu Mateus Domingos, que també està a mig punt, i un altre que també es diu Constantinos Soilemexidis, que també és una mica complicat.
Ostres.
És un grec que també està a 5 punts. És a dir, tenim un galès en 5 punts i mig i un d'Angola i un grec a mig punt. O sigui que aquí també la lluita fins al darrer moment estarà assegurada.
Bé, representació, com molt bé comentes, Francesc, d'arreu del món, eh?
Pues sí, tenim més de 25 països. Hi ha molts jugadors que estan, pues jo, francesos n'hi ha molts, hi ha suecs, hi ha angolenys n'hi ha 13 d'Angola, vull dir que és un país una mica així peculiar, no? Però avui dia 3 jugadors i tots ells deu estar en bon nivell. Hi ha brasileiros, hi ha galesos, hi ha d'Azerbaijan, hi ha de tot arreu. Ja et dic, hi ha 25 països representats. És una mostra del nivell mundial d'escacs que té molt de ressò, i et dic, tenim 16 GMs, vull dir que tenim una molt bona representació i això garantitza incertidumbre fins al final.
Emoció fins al final, com es diu en aquests casos. Queden 3 dies, tant avui com demà, i demà passat, que ja es clou el festival, oi?
Exacte, tu ho has dit. Avui tenim sessió de tarda, a la nit farem partides ràpides, que són molt divertides. L'hora és intempestiva, però bueno, és molt divertit. Comença a les 11 de la nit, ja en vam fer unes el dimarts, avui tornem a fer unes altres, i demà sessió de tarda, i el diumenge al matí sessió de matinal, i a la tarda, doncs, cloenda del torneig, no?
Perfecte. Doncs, res, això, li volíem demanar una primera aproximació al Francesc González de com va el torneig, de com va aquest segon festival del Sunway Sitges. Ja veuen que la mar de bé. Francesc, moltíssimes gràcies de nou per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres per recordar-se del festival Sunway.
Res, que vagi molt bé i bon final de festival.
Molt bé.
Gràcies.
Moltes gràcies per tocar-me. Bona tarda.
Bona tarda. Quatre i 10 minuts de la tarda. En fi, així estan les coses pel que fa amb aquest segon Festival Internacional d'Escacs Sunway Sitges. Els qui se vulguin apropar, doncs gaudiran com a mínim d'aquesta incertesa, d'aquestes partides ja decisives i emocionants donada la màxima igualtat que regeix de moment aquest segon festival Sunway Sitges. Fins diumenge, per tant, l'emoció assegurada en el món dels escacs. Parlem de futbol. Futbol base, perquè hem de consignar ja tots els partits que disputaran els equips de la Unió Esportiva Sitges. Avui, malauradament, l'Isidre Gómez no ens podrà relacionar els partits de la Blanca. Això sí, el que els podem dir que, pel que fa a la categoria preferent juvenil, recordar que es disputa la jornada número 13 i que el juvenil A de la Blanca en rep aquest diumenge a l'Escola Futbol San Pedro San Pablo. El nou Pinsbens patir que començarà a partir de 4:45 de la tarda. El conjunt del San Pedro i San Pablo, que és penúltima a la classificació, només ha estat capaç de guanyar un partit. Per tant, interessant veure com finalitzem aquest 2015 a la juvenil de la Blanca davant un rival teòricament, i sempre parlem sobre el paper, assequible. El partit Blanca Escola Futbol San Pedro San Pablo, com els dèiem, aquest diumenge al Nou Pinsbens a partir de 4:45. Seguim parlant de futbol base. Hem de consignar els partits que disputaran els equips de la Unió Esportiva Sitges. Gairebé tots ells acabaran aquest 2015 jugant a Aiguadols. El juvenil B, que en rep el Sant Pau d'Ordal demà dissabte a les 7 de la tarda, és el partit que es disputa després del primer equip. L'Alibi B, que en rep el Basi Vilanova demà dissabte a 2:45. L'Alibi C en rep el Terlenca demà dissabte també a 2:45. El Benjamí A, que s'enfronta al Sant Cugat Esport demà dissabte a 12:15. Demà dissabte a 11:45 el Benjamí E s'enfronta al Basi Olèrdola, mentre que el Prebenjamí B s'enfronta al Masquefa demà dissabte a 12:15. El juvenil A rebrà la visita del Vista Alegre diumenge a 13:45. El cadet B en rep la Noia diumenge a 16:00. L'infantil A, que s'enfronta al Vilanova diumenge a 17:45 de la tarda. L'Alevi A, que ho farà davant l'Atlètic Sant Just diumenge a 12:45 del matí. L'Alevi D rebrà el Basi Olèrdola diumenge a 9:00. L'Alevi E, el Ramon Sicart, diumenge també a 9:00 del matí. El Benjamí B té derbi amb el Basi Vilanova diumenge a 12:45 del matí. El Benjamí C en rep la Unió Esportiva Castelldefels diumenge a 12:45. I per últim, el Prebenjamí A, que en rep la Fundació Aleti Vilafranca diumenge a 12:45 del matí. Dos tan sols són els equips que jugaran fora de casa aquest cap de setmana. L'infantil B, que ho farà amb el camp del Montagut demà dissabte a 12:45 del matí, i el Benjamí D, que també ho farà fora, concretament a Sant Sadurní, al camp del Sant Sadurní Atlètic, partit que jugarà diumenge a partir de 12:00 del migdia. Anem al futbol femení. Jornada número 13, primera divisió, grup 1. El Suburense, el primer equip del Suburense femení, que jugarà amb el camp de la Fundació Atleti Vilafranca. Aquest maig que es disputarà diumenge a 6:00 de la tarda a l'estadi municipal de Vilafranca del Penedès. Pel que fa a la segona divisió, a la infantil, partit corresponent a la 11a jornada, el Suburense, que jugarà també fora de casa, ho farà al camp del Cambrils Unió, concretament al nou camp municipal de Cambrils, demà dissabte a 12:45 del matí. En futbol sala parlem de la Lliga Nacional Catalana i també parlem de la Lliga Vila de Sitges. A la Lliga Nacional Catalana es disputa en aquest cap de setmana la jornada número 11. L'equip de l'agrupació esportiva Les Botigues de Sitges té doble jornada, ja que jugaran demà passat, diumenge a 5:00 de la tarda, aquí al pavelló de Pinsbens, davant el Ripoll, el partit de la 11a jornada, i jugarà un endarrerit, una jornada corresponent a la jornada número 9, davant el Bigues i Riells. En aquest cas, el partit es jugarà al Col·legi Gaudí de Castelldefels demà dissabte a 6:00 de la tarda. Ja saben que viu una situació molt peculiar a l'equip de l'agrupació esportiva Les Botigues de Sitges. Entrena i juga els seus partits allò a cavall entre Sitges i Castelldefels. Per tant, recapitulem: diumenge a 5:00 de la tarda juguen aquí a Pinsbens amb el Ripoll, i En partit ajornat de la novena jornada, amb el Bigues i Riells al Col·legi Gaudí de Castelldefels demà dissabte a partir de les 6 de la tarda. Parlem també de la Lliga Vila de Sitges, corresponent a la jornada número 7, tots els partits per diumenge aquí a Pinsbens. A les 10 del matí, el Sucrense Pizzeria La Via, a les 11 el Boira Bulls Pizzeria Francesco, a les 12 en Bar GSG en Restaurant La Sínia i a la 1, tancant la jornada del matí, el partit entre el Critical Football i el Gravesinha Team. Pel que fa a la tarda, a les 5, el Penya Barcelonista en Barrachina Futbol Club, a les 6, a la Joieria Fortuny Celtic Ribas Intermelon Futbol Club, a les 7, Atlético Orola 57 davant el Celca i tancant ja aquesta setena jornada a les 8 del vespre l'enfrontament entre l'Espectrum Informàtica i el Bar Tapas L'Observatori. Un quart i gairebé dos minuts de 5 de la tarda. Parlem també de rugby de la divisió d'honor B, jornada número 12 amb el primer equip del Rugby Club Sitges després de rebre un correctiu, un càstig força dur. El passat dissabte aquí davant el líder, davant la Vila, torna a jugar a casa. Obre primera volta i ho farà rebent el Químics Rugby Barcelona, que és el QE. Per tant, parlem de l'enfrontament entre el penúltim, el Sitges, i el darrer, el Químics. Partit que es disputarà, com dèiem, demà a Santa Bàrbara a partir de 3:45 de la tarda. I consignem també el partit que jugarà amb el Sub-18, Campionat de Catalunya Sub-18, jornada número 9, el Sub-18 del Rugby Club Sitges, que també juga a casa davant el Buc Ubae. Ho farà a partir de 2:45 de la tarda de demà dissabte. I anem de nou cap al futbol, primera catalana, tercera catalana, jornada número 15, la que tanca en aquest any 2015, partits de la primera i després de la tercera. El grup segon de la primera catalana ens arriba amb aquests emparellaments. Redis Rapitenca, Terrassa 1906, Sant Ildefons, Castelldefels Igualada, Vilaseca Suburense, Jesús i Maria Vistalegre, Balaguer Viladecans, Vilanova Torredembarra, Amposta el Catllà i tancarà la jornada el Sant Boià Lleida B. Pendents, per tant, del que pugui fer el Suburense aquest diumenge a partir de 12:45 del migdia al camp de la Vilaseca, però, Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Pendents també del partidàs Castelldefels Igualada.
Sí, 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 clar, aquí se la juguen tortos.
Veurem com reacciona el Castelldefels després de la derrota aquí a Aiguadols i si l'Igualada és capaç de mantenir aquesta bona línia mostrada a les últimes setmanes i que, de fet, li han valgut per col·locar-se primer.
Està fort, l'Igualada potser jo lo veig una miqueta més fort que el Castelldefels, tot i que el Castelldefels es té que retrobar amb la victòria i juga a casa i juga, el que passa que tal com juga l'Igualada a camp contrari li va molt bé, eh?
Pendents, per tant, d'aquests duels interessants pel que fa amb el capdamunt de la classificació i, com deia en Toni, veurem com finalitza aquest 2015 el Sobrense. Ara ho estàvem comentant fora de micròfon. M'he apuntat allò, els partits que ha arribat a perdre el Sobrense en 2 anys, és a dir, estem parlant des de la temporada 2013-2014, que és la que aconsegueix l'ascens de tercera a segona catalana, la 2014-2015, que és la temporada passada, la que puja de segona a primera, i el que portem de 2015. Saben quants partits ha perdut el Sobrense en 2 anys, és a dir, des de 2013 fins a 2015, gairebé a punt d'acabar aquest 2015, no arriba a 10, 9.
9 partits, sí. Sí, sí.
9 partits en 2 anys.
Sí, sí.
Això explica
Són números molt bons, són, és que boníssim.
La trajectòria de l'equip.
Clar, és que la trajectòria que porta aquest equip és ja impressionant, no? Perdre 9 partits en 2 anys, que són 3 temporades, pràcticament, perquè ara estem parlant de la meitat de la temporada.
Gairebé hem consumit ja mitja temporada,
per això,
de l'actual.
Jo penso que són números impressionants, no? Seria molt bo, no?, que tregués un bon resultat al camp del Vilaseca, perquè d'aquesta manera acabaria l'any, doncs, molt bé. Jo penso que un dels millors anys de la història, no, de los millors, el millor de la història del Sogorense.
Trajectòria del Sogorense que serà recordada, evidentment. I hem de parlar d'aquest Vilaseca, Toni, un Vilaseca que és 11è a la classificació, que no està massa lluny dels primers llocs, perquè té 21 punts, amb un balanç de 6 victòries, 3 empats i 5 derrotes, 20 gols ha marcat i 15 li han fet. Té com a màxims golejadors a Toni Domínguez i Adrià Padillo, tots 3 amb 3 gols, per tant no tenen un jugador específic que converteixi molts gols en aquest sentit. I hem anat a veure què és el que fa el Vilaseca en el seu camp. Doncs bé, trajectòria que diu, per exemple, que ha guanyat l'Amposta, el Jesús i Maria, el Torredembarra i la Rapitenca. Per tant, parlem de rivals d'entitat, Toni, els que ha estat capaç de derrotar el Vilaseca al seu camp.
Molt, molt, sí, molta entitat. Tan sols un equip, no?, que és el Torredembarra, l'equip, l'últim, és l'equip més assequible per ells, però els demés tots són grans equips.
Sí, sí, empatat amb el Sant Boià i també amb el Viladecans, i només ha encaixat una derrota, només el Terrassa 1906 ha estat capaç de guanyar a Vilaseca, ho va fer per 0-1.
Sí, i me dóna la sensació és perquè el Terrassa 1906 té un joc molt semblant al Vilaseca. El Vilaseca té un joc, no se complica molt la vida, penja moltes pilotes, despenja molt bé les pilotes i a més van molt bé de cap els jugadors. Pràcticament en la semifinal...
de Copa Catalunya, semifinal.
Semifinal de la Copa Catalunya, aquí els dos gols van venir més o menys amb el mateix dibuix, buscant sempre el remat de cap després de penjar pilotes. Són pilotes penjades, saben despenjar-les molt bé i marcar molt bé amb el cap. Són jugadors que no es compliquen molt, basen el seu joc en una bona defensa darrere, i doncs potser no es veuen tant, no juguen tant la pilota al mig del camp, però és un equip molt directe.
Aquí sí que tenim el precedent, com molt bé deies, de la semifinal de Copa Catalunya Amateur, que es va jugar un dia abans de la Festa Major, el 22 d'agost, aquí a Aiguadols, amb aquell empat a 2 i amb aquella tanda de penals en què Nito va acabar sent decisiu per certificar el passi de l'equip a la gran final que va guanyar després a finals d'agost el Folgueroles.
Sí, potser en aquell moment era un desconegut el Vilaseca pel Sogorense, com el Sogorense desconegut per al Vilaseca.
Bé, un Vilaseca que en aquell dia era favorit, era un equip ja de primera catalana i que s'enfrontava a un recent ascendit com el Sogorense.
Sí, i...
en plena pretemporada, amb el que això suposa.
Doncs, i se va adelantar per dos cops al marcador. De fet, el Sogorense va anar al remolc del marcador d'ells, va tenir tranquil·litat el Sogorense, va seguir fent el seu joc, el que li interessava, i va aconseguir empatant. Però, i te torno a repetir, no es complica molt el Vilaseca en el joc, És un equip molt directe, és un equip que penja moltes pilotes, que passen el seu joc sobretot en defensa, i que al mig del camp, almenys de lo que jo he vist i lo vaig veure a Vilanova, no existeix, és molt directe, és un equip molt directe i que treballa molt bé despenjar pilota i marcar amb el cap.
Imaginem que els jugadors tindran ganes de cloure aquest en 2015 amb un bon resultat, si fos la victòria, escolta'm, fantàstic, al camp del Vilaseca. Parlem precisament amb un d'ells, amb un jugador que a poc va tenint els seus minutets, a poc va jugant, com es diu, minuts de qualitat, ja va fer un parell de gols al Catllà, l'altre dia va ser l'assistent a l'Over per, al cap i a la fi, acabar marcant l'únic gol que li va donar els 3 punts al Sogorense. Parlem de Martí Ferret. Martí, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal?
Bé, molt bé.
A punt de tancar, com dèiem, un 2015 per recordar,
Sí, sí, sí. Aviam si podem aconseguir l'última victòria per acabar bé l'any.
Tenim, ara ho comentàvem, el precedent del Vilaseca, de la semifinal que veu jugar aquí al mes d'agost. Espereu un rival més o menys igual, tot i que han passat molts mesos, tot i que allò era per temporada?
Sí, hem estat així entrenant, pensant en el Vilaseca i sabem que són jugadors bastant forts, són alts, els agrada el joc directe, segurament s'assembla una mica al nostre estil de joc i bueno, nosaltres intentarem contrarrestar els seus punts forts.
Clar, si et pregunto com afronta el partit l'equip, puc imaginar i puc intuir la resposta, però l'equip, no oblidem que ve d'una victòria amb el Castelldefels, que suposo que encara fa més increïble aquesta trajectòria, Martí.
Sí, però bueno, nosaltres ja, això ja ho sabem amb l'experiència, que no guanyem ningú partit fàcil. Nosaltres, o sigui, no anem tan sobrats com per si no sortim al 100%, no guanyarem ningú partit. Per tant, Vilaseca, doncs, igual que la resta de partits que hem jugat fins ara, a intentar guanyar, però sabem que si no ho deixem tot, doncs segur l'equip ens pot guanyar nosaltres també.
Que l'equip ha hagut de treballar i suar les victòries és més que evident, però que el Sobrense a dia d'avui, a punt de tancar l'any, doncs estigui segon, a només un punt del líder, de l'Igualada en aquest cas, vol dir alguna cosa més que el partit a partit típic?
Bueno, jo crec que és la demostració del treball que hem fet per part de l'equip d'entrenadors, per la part dels jugadors, per la directiva. Després, bueno, millor portar els punts que portem ara que portar-ne menys, està clar, però bueno, primer hem d'aconseguir l'objectiu de la salvació i ja està. Uh-huh. Ja el que vingui ja vindrà.
Ho dic perquè quan parlem amb vosaltres, amb els entrenadors, tinc aquella sensació, evidentment, que vosaltres heu de ser els primers en què heu de tenir els peus a terra, però, clar, això de portes en fora potser es veu diferent, no? Es veu com que el Sobrense està aquí dalt i que potser algú s'imagina que la podeu fer encara més grossa.
Sí, bueno, òbviament a tothom li agradaria fer la més grossa, però tampoc ningú ens assegura que ara potser perdéssim partits consecutivament i canviés la dinàmica. Per tant, la gent de fora és normal que sempre vulgui al màxim, però bueno, nosaltres també, però també hem de ser realistes i bueno, veure partit a partit, com diuen, com va del tema.
Jugueu a Vilaseca, després en rebeu aquí al Sant Boià, hi haurà aquí el parèntesi abans del Nadal.
Sí.
Amb ganes una mica de fer un reset?
Sí, bueno, sempre va bé descansar una mica les cames i bueno, desconnectar una mica del futbol, encara que bueno, seguirem entrenant, però sí, a mi, bueno, personalment, em ve de gust tenir dues setmanetes així sense tanta atenció els dissabtes i els diumenges.
Ho dic clar perquè, Martí, des del mes d'agost portem tralla important, eh?
Sí, d'aquí una espera al Sant Boià, diré que anem a Regui.
Sí, sí, sí.
I ja comença la segona volta, o sigui que ja tornem a jugar contra els equips que hem jugat.
I ja ens haurem pelat mitja volta, eh? És increïble, sí, sí. Com passa el temps, eh?
Sí, a mi l'altre dia em deien que juguem, crec que és el 31 de gener contra el Vilanova, i pensava, ostres, sí que falta poc, amb això faltaria més.
Doncs sí, faltaran dues jornades per cloure la primera volta i després ja anirem a una segona volta, suposo que decisiva, perquè evidentment ja els equips estaran més o menys posicionats, sí. I en què tinc aquella sensació, Martí, que si ara ja ha costat, la segona volta costarà una mica més.
Sí, això... Fins ara no diria que ens han faltat el respecte tampoc, però la gent potser ha vingut a Aiguadols pensant-se que érem una banda o alguna cosa semblant. I ara, doncs, bueno, veient el resultat i tot, m'imagino que ja, o sigui, ja sabrem més com juguem, etcètera, però bueno, nosaltres també sabrem més com juguem. També...
Ara que dius això, heu notat allò, algun equip que us hagi menystingut o no?
No, o sigui, menystingut realment no. L'únic que, bueno, clar, si és un equip important, doncs al final tothom es pensa que ens fos una pallista o bueno, però no, a l'hora de veritat amb els jugadors no.
Bé, pel que fa a la teva situació personal, com dèiem ara fa uns momentets, entrant a poc a poc a l'equip, l'altre dia vas poder jugar minuts evidentment de qualitat, al Catllà vas tenir doncs l'encert de fer dos gols. Com estàs, Martí? Perquè, clar, vens d'una època difícil, d'una etapa molt llarga sense poder jugar. Què tal? Com et trobes? Si potser hauríem de començar per aquí.
No, bé, molt bé. Ja diria que la lesió al genoll ja està... Sí que sempre tens una mica més de dolor, les sensacions diferents, però bueno, ja està oblidada, sobretot en teva futbol. I res, jo content de poder aprofitar els minuts i de ajudar l'equip a aconseguir el que busquem.
Clar, suposo, si et pregunto per les sensacions, m'ho acabes de comentar, però quan un està tant de temps sense poder jugar, buf, això suposo que la reentrer costa,
Sí, sí, no, jo, a mi ja m'ho havien comentat gent que també s'havia trencat el creuet anterior i és veritat que quan, bueno, els companys ho saben sobretot, que quan tornes ets un fantasma dins del camp perquè no t'atreveixes a ficar el peu en ninguna jugada, no saltes la pilota, però bueno, això amb els entrenaments, doncs mira, ja vas traient aquesta por i ja vas a tornar a la normalitat.
Uh-huh. És aquell component, aquell factor psicològic, suposo, no?
Sí, això diuen que és pitjor psicològicament la lesió que realment el que has fet, però clar, uh-huh. Després del tornat, doncs bueno, tornar a sensació, recuperar la confiança amb el genoll, amb la cama, bueno.
Poc a poc, suposo, intentant aprofitar al màxim, com dèiem, els minuts que de moment t'estan atorgant, no?
Sí, bueno, no, sí, jo... és que és el de sempre, al final l'entrenador és el que té la potestat i el que té que decidir qui juga i qui no juga tant, i bueno, mentre tinguem la sort aquesta de que quan, per desgràcia, alguns s'han fet mal i han entrat altres i han seguit aportant, i quan tornin, doncs segurament seguiran aportant, doncs perfecte per l'equip.
Bé, sortosament ara d'aquí no massa, suposo, Martí, podeu recuperar el Josep Maria, que també ha estat un quant temps aturat. Fixa't la trajectòria de l'equip, sense el Josep Maria tots aquests mesos, el Geri, que també ara ha estat lesionat, li preguntàvem l'altre dia al míster, gairebé us esteu quedant sense davanters.
No, sí, és una bona demostració també de l'equip que té el Sugarense, perquè el Josep Maria, que l'any passat va ser segurament el millor jugador de l'equip, va ser el pitjor de la categoria, i el Peri també ja el coneixem, que és un gran davanter, doncs si sense aquests homes hem pogut fer el que, bueno, sumar els punts que hem sumat, doncs quan torni encara millor.
Dos quarts i dos minuts de 5 de la tarda en conversa amb Martí Ferret, jugador del Club de Futbol Sugarense. Un instant més, Martí, perquè tens aquí el Toni, que també et vol saludar.
Sí. Martí, què tal? Hola. Com estàs?
Molt bé.
Escolta, jo parlava amb el Tomenxa, sí. Però no sé, ara estava escoltant la teva conversa i d'alguna manera t'estàs convertint una miqueta en la revolució del Sugarense. Això és bo o dolent? Te ho dic això perquè, doncs clar, tu és una miqueta aquell as que té a la màniga en Josu que surt i desencalla un partit.
Bueno, ni bo ni dolent, suposo, no sé. Vot i quan surt 10 minuts tens temps d'aconseguir alguna cosa per l'equip i bueno, si jugues més, doncs mateix, no crec que sigui bo o dolent que aquesta paraula no és adjectiu, no.
Home, ho dic això perquè te doni més minuts.
Bueno, clar, no, si al final si cada cop que surt surten bé les coses, doncs suposo que sí.
Quan un surt de la banqueta i té relativament pocs minuts, Martí, com s'afronta personalment una situació així? Tens aquella sensació de que has d'aprofitar al màxim, de vegades allò de voler fer més del que un pot, suposo que un ha d'estar molt, molt serè i molt centrat en el que fa, no? I si són 5, que siguin 5, si són 10, 20, en fi, un ha de gestionar molt bé aquesta situació.
Sí, és complicat, perquè sempre quan surts de la banqueta diuen ho típic que tu estàs fresc, etcètera, però clar, tu entres, et fiques a jugar contra gent que porta 80 minuts corrent, que ja estan, vull dir, que físicament ja estan, no sé, estan preparats, psicològicament porten molt rato de partit, i en canvi tu arribes i potser fa una hora que no has tocat una pilota, i la primera l'has de controlar i clar, t'ha de sortir bé perquè, bueno, perquè ets el que acaba d'entrar, i bueno, és difícil. Mm-hmm. Però bueno.
Molt bé, en fi, doncs, Martí, et desitgem molta sort. Escolta, m'acabo, va, amb una pregunta, no direm de trivial, però saps quants partits ha perdut el Sugarense des de la temporada 2013-2014 fins a dia d'avui?
Des de la 2015,
dona? 2013-2014, que és quan puja de tercera catalana a segona fins a dia d'avui. Et dono una pista.
Sí.
Són menys de 10.
Són menys de 10. Aquest any hem perdut...
Compte.
Diria, no sé, 6 o 7.
No t'has allunyat massa.
No.
9.
Nou.
Dos va perdre la 2013-2014, quatre veu perdre la temporada passada i tres derrotes porteu en el curs actual.
Sí.
Bé, són números, Martí, bueno, no,
sí,
increïbles,
ja,
no?
Parlen per si sols, sí.
Perfecte. Doncs bé, hem volgut acabar amb aquesta petita juguesca. Martí, moltes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, gràcies.
Que vagi molt bé diumenge. Adéu-siau.
Bona tarda.
Adéu, Dani.
Dos quarts i sis minuts de cinc de la tarda. A Martí Ferret hem cobert aquests minuts dedicats a fer la prèvia del Club de Futbol Sobrense. Tornem a recordar Vilaseca-Sobrense, el camp de Vilaseca, el municipal de Vilaseca, diumenge a dos quarts d'una del migdia. Els que són allò assidus a la categoria saben que el Vilaseca normalment juga els seus partits diumenge a la tarda, però no sabem per quin motiu, Toni, han decidit canviar i avançar al migdia. Clar, aquí hi ha un afegit, que és que diumenge, a dos quarts de dotze, es juga la final del Mundial de Clubs entre el Barça i el River Plate. No sabem si això acabarà afectant o no, però en qualsevol cas, bé, hi ha el que hi ha.
Ja, lo que...
I el partit serà a dos quarts d'una, això ja és, això... és impepinable.
Sí, potser no, en aquell moment no ho van pensar, amb el canvi, però clar, jo penso que això li pot restar amb ell seguidor.
Evidentment, perquè es pot semblar una bestiesa, però... i algú pensarà, què diuen aquests, no té res a veure una cosa... Sí, sí, doncs el fet que la gent prefereixi quedar-se a casa veient la final del Mundialet que no passa a l'estadi, no? Al camp.
Per això, però pot restar amb ells seguidors. A nosaltres ja no va bé que restin seguidors tots els que faci falta.
Que siguin poquets si no cridin massa.
Exacte, i que va ser el Sobrense allà i acabi l'any, t'imagina, amb una victòria. Ja.
Home, seria increïble. I ja no et dic, Toni, si l'Igualada punxa i el Sobrense acabés aquest 2015...
Primer. Seria ja...
En fi.
Seria ja... Buf.
Bé, per què no?
Sí, no, pot ser, el Sobrense és capaç de tot,
I més.
I més.
Vinga, seguim endavant, deixem la primera, anem ja cap a la tercera, Qatar. El gruix d'aquesta quinzena jornada al grup 12 de la tercera catalana que ens arriba amb aquests partits: Sant Pere Molanta, Sant Cugat, Ses Garrigues, Castellbí, Cubelles, el Sitges, Olivella, el Montserrat, Igualada, Piera, la Granada, la Múnia, la Martinenca, Noia, el Carme, Calaf, la Joventut Ribetana, que en rep el Riu de Bitlles, i tanca la jornada el partit entre el Fàtima i el Martorell B. Toni, vas veure l'Olivella l'altre dia,
sí,
amb el Sant Pere Molanta, partit que va acabar amb empat a un. Què tal?
Home,
quin Olivella creus que veurem demà aquí a Aiguadols?
Home, un Olivella, jo no sé si li sortirà bé o li sortirà malament, si acabarà golejat o endavant jugar amb un equip que té molta arribada com és el Sitges, però sí que te puc dir que s'entregaran al màxim, lo donaran tot, perquè és un equip que al principi comença així. Si no té una segona part
favorable
o desfavorable, si allò ja comença la cosa malament, potser ells sí que baixen una miqueta a la guàrdia, però si ells tenen el partit ajustadet, compte amb l'Olivella, que lluitarà fins al darrer instant.
Té bons jugadors, però n'hi ha un que és el que fa els gols, i és el Tete.
Sí.
El Tete Narejos, que de moment ha fet 10 gols, per tant és la seva màxima referència.
Sí.
L'home, no diríem a vigilar, però a tenir en compte.
Sí, a més és un home que es mou, que no té una demarcació, no té un joc.
Fixa,
ell es mou per tot el camp i fa que rulli bastant el seu equip. El diumenge passat no estava Michel Justino, que és un jugador també que t'assegura gol. Ex del Ribas, a més que lo coneix molt bé l'Andreu Corto, per això se l'ha portat ell cap allà. No estava ell el dissabte passat, però estant ell, doncs té una mica més de perill, tot i que jo lo que depèn molt de la feina que fa en equip, més que si marca o no marca, és equip. I a més, compta, jo penso que el gran problema que té l'Olivella ara per ara és que doncs, pràcticament mai ha pogut fer un 11
amb garanties
perquè té molt lesionats.
Donem un cop d'ull a la trajectòria d'aquest Olivella fins ara. És desè la classificació, ha sumat 17 punts amb un balanç de 4 victòries, 5 empats i 5 derrotes. Ha fet 24 gols, n'hi han fet 27. El seu màxim golejador, ho dèiem ara fa uns moments, té Tenarejos, 10 gols. Fora de casa, quins són els números del conjunt d'Andreu Córdoba? Doncs hi ha una única victòria, la que van aconseguir al Camp del Carme per 2-4. Després tenim 3 empats, a 0 a Riudevitlles, a 3 a Calaf, compte, perquè això demostra que l'Olivella també és capaç de treure bons resultats en camps difícils, i empat a 1 també al Camp de la Martinenca.
Sí.
Números molt a tenir en compte. I les derrotes que ha patit a la Múnia, 5-2, al camp de la Noia, 4-3, i al camp de la Jue Ribatana, per 3-0.
Sí.
Aquesta no és la carta de presentació d'aquest Olivella.
No, i és un equip que ha sigut capaç doncs, de guanyar al Cubelles i empatar amb el Calaf. Però compte, empatar amb el Calaf quan ja tenia el partit pràcticament guanyat, perquè el Calaf l'hem empatat ja en temps d'afegit, que podria haver guanyat els 3 punts al camp del Calaf. És un equip doncs, que torno a repetir el mateix. Si comença bé, i a mi me dona molt la sensació, marcar la diferència, que és un equip molt semblant doncs, al Piera en el sentit de motivació. Si l'equip va perdent per la mínima, l'equip lluita, a veure si pot aconseguir millor resultat. És un equip que potser se desinfla quan desinfla una miqueta quan encaixa un parell de gols, però quan entra en el partit és perillós. I el problema que té és les lesions, no? Que té molt lesionats, però els jugadors que juguen quan l'equip està sencer fan feina.
Fixa't, Toni, que parlàvem de la importància dels 3 punts de diumenge passat aquí al Camp de la Múnia, però els de demà són tan o més importants.
Molt important, perquè jo penso que aquesta jornada n'hi haurà sorpreses.
Sí? Tu creus que el Piera serà capaç de rascar Montserrat?
Jo no sé, jo penso, no sé, m'oloro, no? Doncs que n'hi haurà sorpreses.
Que el Cubelles punxi a Castellbí
no, el Cubelles no pinxarà.
És més difícil, és més difícil.
El Cubelles no pinxarà a Castellbí, però el Martorell no sé on juga.
El Martorell ve a jugar a Fàtima.
El Fàtima és un equip que està a baix del tot.
Vaja, classificació en mà, clar, no és una jornada propícia per grans sorpreses. Després poden passar moltes coses.
Ja, però me quedo una miqueta amb el que va dir el Manel l'altre dia a la tertúlia, però també me quedo amb això, que per mi el Piera, si agafa bé l'equip del Montserrat Igualada, a mi aquí me va causar una sensació impressionant. Sí que és un camp més petit com el seu i aquell és un camp gran, no? Però compta amb aquest de Piera, que és un equip molt, molt treballador.
4:43, parlem amb el jugador que va ser l'autor del gol de la victòria l'altre dia a la Múnia, a Pepe Ruiz. Pepe, bona tarda.
Hola, bona tarda, Pitu.
Què tal, senyor?
Molt bé, mira, acabo de menjar i
molt bé. Escolta,
amb ganes de jugar.
Suposo que content, no? Pel gol, pel que va significar el gol, per tu personalment, en fi, vas marcar en una posició en què, evidentment, no és la teva. Estaves allò a l'àrea petita, com aquell qui diu.
Sí, mira, vaig sortir a falta de 20 minuts, així, i bueno, el Manel va dir que els que sortéssim teníem que donar-ho tot, donar un plus, i sabíem que era molt difícil guanyar en aquell camp. Hi havia jugadors de gran qualitat que havien jugat a categories molt, molt superiors i sabíem que era un partit que puntuar ja era difícil. Sí. I bueno, mira, vam sortir, vaig tindre la pilota allà a prop de l'àrea petita i res, mira, va servir per sumar 3 punts molt difícils.
Partit complicat, ara ho deies, eh?
Sí, ja sabíem, era un equip també molt veterano, que lluitava, era també típic partit de tercera catalana, on hi havia moltes pilotades i a vegades no hi havia molt de ritme, no de pilota, però bueno, també és veritat que vam tindre ocasions per haver marcat abans, no? Però bueno, vam perdonar i ells les van tindre també i bueno, al final vam tindre la sort aquesta que d'aconseguir els 3 punts.
Jo no sé, Pepe, si la Múnia acabarà estant o no a dalt, però que farà feina i que donarà més d'un ensurt, segur, eh?
Sí, bueno, si aconsegueixen tenir la mateixa estructura d'equip durant tota la temporada, segur que serà molt difícil. Ara no sabem si seguirà amb aquest ritme i seguiran anant a entrenar i això, perquè ja sabem també la Múnia com és, no? Però si mantenen a l'equip que té, aconseguir 3 punts allà, pocs equips o ningú aconseguirà, jo crec.
Ho dic perquè la Múnia, tinc aquella sensació que pot ser un dels jutges del campionat. Fora de casa sí que potser té més a perdre, però al seu camp, pel que vam veure, allà costarà puntuar.
Sí, sí, sí. Jo crec que la paraula clau és la que tu has dit, no? Que serà un jutge. Segur que la Lliga es decidirà amb equips, amb partits com aquest, no? Està clar que els rivals directes, no? Al final són molt importants, no? Perquè sumes 3 i deixen de sumar 3 i 6 també, no? Però guanyar equips com la Múnia et poden fer guanyar lligues també, jo crec.
No, i tant. Escolta'm, Pepe, de moment esteu allà, 3 punts molt importants, com dèiem, a la Múnia, però demà a Berolivella, que també serà un partit difícil. Clar, és que aquest és el que venim dient gairebé des del principi de temporada, no? Teniu poc marge d'error.
Sí, això ja ho sabem, no? Des del principi, bueno, vam deixar de sumar bastants punts i bueno, això influeix i ara tenim que guanyar i serveix guanyar només. I bueno, ara portem una bona dinàmica i bueno, demà sabem què costarà, no? Juguem contra l'Olivella, sobre un derbi, tenim molts jugadors que l'any passat jugaven allà i segurament ens tindran moltes ganes. Llavors, jo espero un partit que costarà bastant, com els de les últimes setmanes.
De moment, com ho veus tot plegat? El Montserrat a dalt, el Calaf, que de moment també està aguantant, ja us va guanyar aquí clarament 1-4, el Cubelles, que sí que va punxar l'altre dia, però que segur que és un equip que estarà dalt també, el Martorell bé, vosaltres...
Sí,
tan bueno, jo ja... Platat, eh?
Sí, estem allà 4 o 5 equips i bueno, tenim que demostrar que si volem estar almenys lluita fins al final, no podem fallar ara mateix. I bueno, esperar que els altres rivals fallin també, però centrar-nos sobretot en nosaltres.
Això és una com es diu, una pressió afegida? Tot i que quan li preguntem això al míster ens diu, home, amb un equip amb jugadors ja experimentats, potser no és el teu cas, no? Però aquest plus, aquesta pressió pot acabar perjudicant o no?
Home, no sé si pot acabar perjudicant o no, però de moment no està influint massa. Des de que tenim que guanyar sí o sí, quasi cada setmana hem aconseguit l'objectiu, no? Bueno, vam perdre el camp del Montserrat, però crec que vam fer un partit molt bo. I no sé, jo crec que ara mateix no ens està passant factura. Al contrari, ens està servint de motivació per lluitar cada partit i guanyar.
Bé, de moment potser també, com diu sovint el míster, a l'equip ja li va haver una miqueta aquest paper, no? D'estar allà una miqueta entre el quart, el cinquè, no vas primer, no t'esperen, suposo que sempre és més, no diré més fàcil, però és millor venir des de baix.
Doncs, de moment, des de que, ja t'he dit, des de que estem en aquestes circumstàncies, ens està anant bé, no tenim aquest paper de favorit, tan favorit com pensàvem, no?, al principi, o la gent pensava, no? I bueno, estem allà a quart cinquè, sí que és veritat que la classificació, els que estan a dalt són uns altres equips, i potser això ara mateix ens pot ajudar una miqueta, i bueno, ho tenim que aprofitar.
Si pesa o no, no ho sé, però aquesta etiqueta Pepe de favorits ja la teniu des del primer dia,
Sí,
des de l'estiu, vaja, Des de que la gent comença a saber quin equip està preparant els Sitges, ja esteu allò a la pole.
Clar, però bueno, això ja també ho sabíem, els jugadors que tenim, els que hem fitxat, i bueno, tot l'equip sencer, hi ha individualitats que surten, no? Que sobresurten molt, i que està clar que si tens aquests jugadors a l'equip, tens bastant favoritisme, això és normal, i ja ho sabíem, però bueno, ara sembla que estem, ens hem adaptat i, hòstia, ara va força bé i esperem que segueixi així.
Pepe, en el pla més personal, futbolísticament parlant, evidentment, què tal? Content de moment de la teva aportació, sovint sortint des de la banqueta, potser costa assumir una miqueta aquest rol, com ho portes?
Sí, bueno, ara mateix, bé, a poc millor, esperem... sempre cada jugador vol tindre més minuts, no? Però això m'entreno jugant i bé, jo ara mateix estic content, estic jugant, normalment el míster compta amb mi per sortir a la segona part i res, demostrar dins el camp i que el míster quan em necessiti em tingui allà.
10 minuts i les 5 de la tarda, no pengis perquè el Toni també et vol saludar.
Pepe, què tal?
Hola, Toni.
Escolta, estava escoltant, és car jugar als Sitges aquest any amb tants jugadors que n'hi ha i amb la qualitat que n'hi ha, però clar, l'objectiu és quan un surt al terreny de joc donar-lo tot, no? Que el míster doncs estigui content i que compti amb ell, no?
Sí, està clar, ho acabes de dir tot, no? El jugador que està de titular té que donar-ho tot per seguir jugant i el que surt té que ajudar al màxim equip i donar-ho tot. Això està clar, som un equip i els 20 i pico que som de plantilla tenim que demostrar per què estem aquí.
Molt bé, doncs Pepe, escolta'm, gràcies per atendre'ns una vegada més, que vagi molt bé i sort, ja no només per demà sinó pel que resta de campionat, que estem a punt d'acabar la primera volta, imagina't com passa el temps, i afrontarem ja la segona en què evidentment serà ja decisiva. Que vagi molt bé, Pepe, gràcies.
Vale, vinga, moltes gràcies, adéu.
Adéu.
Molt bé, doncs veurem què passa demà a partir d'un quart de sis amb aquest Sitges Olivella. Tanquem bloc futbol recordant, abans no se'n passi per alt, que el Suburén CB juga al camp del Sant Pau d'Urdal. Toni, després de la victòria patida aquí amb el Torrellenc, els homes d'Ernest Serra se'n van cap a Sant Pau d'Urdal, un equip doncs per mitja baixa de la classificació. Home, teòricament un bon camp per seguir sumant.
Sí, jo penso que sí, jo penso que el Suburén és superior i que doncs sobre el paper doncs no té que tenir dificultats per a guanyar doncs al Sant Pau d'Urdal. El que passa que doncs tot i que en aquesta categoria no és per categoria, no va ser algun, no se queda allà, doncs el Sant Pau d'Urdal no té aquest perill, però clar, jugant al seu camp tots els equips volen guanyar.
I ja està bé que el Suburén se vagi fent perquè clar, es trobaran que, com la setmana passada, l'Hortonenc, pam, es deixa 2 punts.
Clar, i juga
i
si tant d'arribes,
I si tu estàs atent, doncs vas restant. I ara, com deies,
juga el
tenim aquest duel estel·lar entre el Ribas i l'Hortonenc.
Pot sortir beneficiat de totes a totes el Suburense. Si guanya el Ribas a l'Hortonenc, surt beneficiat.
Si
empaten, si empata, surt beneficiat.
Diem que els tres resultats
li van bé al Suburense, sempre i quan el Suburense guanyi el camp de Sant Pau d'Urdal.
Molt bé, doncs veurem què passa. 4:53, vinga, anem cap al bàsquet. Vinga, comencem ja a fer prèvia de la jornada de bàsquet a la Copa Catalunya en el seu grup primer, jornada número 13, la que tanca evidentment també aquest 2015. El bàsquet Sitges, després de naufragar literalment a la pista del grup Barna, rep demà el Roser, un Roser que curiosament, tot i ser un dels primers classificats també, o un dels equips ben classificats, ve de perdre el seu partit a la seva pista. El partit demà a partir de les 6 aquí a Pinsbens. En parlem com cada setmana amb Mauro Pérez. Mauro, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
La pregunta del milió, què us va passar amb el grup Barna?
Bueno, potser si mires el marcador sí que fa, i el resultat final sí que fa molt mal a la vista, però jo crec que realment el marcador no acaba de reflectir el que va ser el joc. Fins la mitja part vam aguantar, anàvem parlant de 4 o una cosa així, després del partit del tercer quart sí que vam començar, ens van fer un bon parcial i ja sí que vam començar a baixar els braços, però ja et dic, no, jo crec que no reflecteix del tot el partit en si.
Hi ha un detall, Mauro, que dius, vam aguantar. Això significa que en cap moment veu tenir aquella sensació que podíeu doblegar el rival?
Home, sabíem abans de visitar aquesta pista, que és podríem dir, entre les dues, tres pistes més complicades de la categoria. Ja ens van avisar que era un equip molt, molt experimentat. Òbviament vam anar per la victòria, però sabíem que no seria fàcil, i en cas de fer-ho seria per poca diferència i seria aguantant, sí. Però mira, les coses no van acabar de sortir i era una pista que al final pots acabar perdent, però sí que és una mica una llàstima, no, el resultat final, que va ser una mica...
Tan avoltat. Sí. En fi, com es diu, suposo que ja haureu fet les reflexions oportunes, però es tracta de passar pàgina, Mauro, perquè això continua, i demà un altre rival, com és el Roser.
Sí, el bo, entre cometes, de l'esport és que al final cada setmana tens un partit, no? I al final et pots refer, al cap d'una setmana ja et refàs, i és el que hem de fer, oblidar-nos d'aquesta derrota i plantar cara demà contra el Roser, que tot i que no serà fàcil, com a mínim tenim això que és jugar a casa, no? Que sempre et dona un plus. Intentar fer les coses bé contra el Roser i afrontar bé les festes de Nadal amb una bona victòria. Sí.
Està clar, llàstima que la derrota de l'altre dia us talla de soca rel una trajectòria, em sembla que eren de tres victòries consecutives.
Sí, ens talla una mica aquesta dinàmica que teníem, que era ascendent i era molt bona. Ja si en cas de guanyar la setmana passada ens haguéssim col·locat ja a les posicions capdavanteres, però mira, a poc a poc hem de seguir remant, seguir escalant i anar setmana a setmana, a poc a poc, intentant fer les coses, i jo crec que si seguim amb la línia, els resultats acabaran sortint.
Doncs demà aquest enfrontament entre el Bàsquet Sitges i el Club Bàsquet Roser, tornem a repetir, a partir de les 6 de la tarda aquí a Pinsbens. Molt ràpidament els diem també que el Sènior B jugarà a les 4, ho faran davant l'AET de Valls, i que el Sènior Femení juga fora de casa, ho farà a la pista del Bàsquet Club Sant Joan d'Espí, concretament diumenge a partir de les 12. Ho hem de deixar aquí, Mauro, moltíssimes gràcies.
Molt bé,
bon partit demà, bon cap de setmana, bones festes, i que el 2016 doncs ens porti bons resultats i bones coses, en definitiva.
Molt bé, igualment, i bones festes a vosaltres també.
Gràcies, Mauro, una abraçada.
Fins adéu. Una abraçada, fins la propera. Adéu.
Vinga, anem acabant, minuts finals d'aquest temps d'agenda esportiva per repassar la jornada de segona catalana d'hoquei patins, la número 14, el Sènior A, que juga, com dèiem, en començar el programa a l'Espluga de Francolí, a la pista del Casal L'Espluga, al pavelló poliesportiu del Casal. Demà dissabte a partir de les 7 de la tarda és la penúltima jornada d'aquesta primera volta. El rival de demà és cinquè, amb 3 punts menys que el Club Patí Sitges. El proper partit, és a dir, un cop passades les festes de Nadal, serà davant el Calafell, el que tancarà la primera volta. Atenció, però, perquè aquest partit ha canviat de data. No es jugarà el dia 9 de gener, com estava previst inicialment, sinó que serà el dia 15 de gener, un divendres, a partir de 9:45. Això, però, un cop ja encetem el nou any. El Sènior B, recordar que demà té partit de la 14a jornada a la pista de l'Esfèric, a Terrassa, el pavelló Esfèric de Terrassa, demà dissabte a 8:15 del vespre. I també recordar que l'equip d'iniciació jugarà a Sant Sadurní d'Anoia, a la pista del Noia Freixenet, demà dissabte a partir de les 10 del matí. I amb això posem punt i final. Ens retrobarem el dilluns a partir de les 4 de la tarda en una nova edició del Temps de Descompte per valorar i fer crònica del que haurà estat la última jornada esportiva d'aquest 2015. Toni, gràcies.
Molt bé.
Bon cap de setmana, i a vostès, el que dèiem, gràcies de nou per fer-nos confiança, que passin un molt bon cap de setmana. Fins dilluns. Adéu-siau.